Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge i, a més, és el Dia Mundial de la Felicitat. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, el que us parla amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Amanda Montserrat, directora de Quality Consulting, i amb Cristina Vallès, coach espiritual, i xerrarem sobre el concepte de felicitat. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a Es Gran Se Gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Però abans de que ens comentis el tema del dia, aquesta fabulosa entrevista, un petit consell de salut.
Temps que no vas al metge. Tot i que es diu que la gent gran va molt al metge, la veritat és que alguns potser hi van massa i d'altres no hi van prou. És molt important tenir una cultura de medicina preventiva. Una revisió a temps et pot treure de molts problemes. Diabetis, hipertensió, colesterol alt, coses que amb una revisió a l'any es poden localitzar.
Ara tenim el tema del dia, Carles, però com m'has passat la xuleta... Això d'escollir un bon carro, tens en compte l'oli?
L'oli, no. Aquest podria ser el sisè consell de la llista que porto. Primer de tot vull comentar que és un... En teoria, el tema del dia era consells per escollir un bon carro de compra per la gent gran. Vale? Fins aquí. Però, Què passa? La meva parella em diu que, com que jo vaig amb carro, no n'hauria de portar, perquè encara soc molt jove i que queda fora de lloc. Jo ho veig superútil. I llavors, buscant fa uns dies un nou carro, que tingui uns anys... Vaig anar a parar aquí, llavors dic, em sembla interessant. I en parlem d'això, quins són els punts claus per tenir en compte per quan compres un nou carro.
Endavant.
L'oli pot ser un d'aquests que deies tu. L'oli entenc que és perquè lubriqui bé, pot ser?
L'oli és perquè s'ha generat certa polèmica al voltant de que hi ha mancança d'oli per la guerra d'Ucrania,
no? Sí.
Que no vull fer broma sobre la guerra, però sí sobre aquesta carència d'oli, que sembla que és el que més ens preocupa.
Doncs, a part d'aquest oli, sí que podem veure altres factors que hem de tenir en compte, com per exemple les rodes. Hem de tenir en compte que siguin rodes que vagin bé per quasi tots els terrenys, si més no preguntar-ho, sobretot pel que diuen com a terres rugosos. I jo recomano, que n'he pogut provar un parell, últimament, com dic, estic en aquesta búsqueda, cerca de carro, quantes més rodes té, millor, perquè quan puges un graó ja va fent com pivotant i va pujant. Això per un costat. Com a segon punt, actualment molts carros tenen també per seure-t'hi a sobre, per quan estem cansats, sobretot, com diem, la gent gran. Hem de tenir en compte que aquesta part on ens sentem sigui robusta, perquè si som gent de pes, que no se'n vagi, perquè hi ha alguns que aguanten el que aguanten en quant al tema aquest de tenir algú a sobre. Per tant, preguntar. El tercer punt, el mànec. Sembla una tonteria, però que sigui més aviat com rodó, arrodonit, i també que tingui com aquesta forma pels dits, vale? Perquè això fa que després no se't rellisqui. Vale?
També vale, que sigui una mica rugós.
Sí, un arrodonit, tou, però també rugós, i tingui com aquestes marques dels dits per agafar-ho millor, perquè si no tindrem problemes a l'hora de transportar-lo. Quart consell, que sigui fàcil de plegar. Vale? Perquè si vivim a Barcelona en un pis petit, per exemple, poso l'exemple de Barcelona, on te'l fiquem? Quan més es pugui plegar, millor. I un pas important de plegar, pels que no som gens manetes, que sigui fàcil de plegar. Que no sigui clac, 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 a vegades que et quedes... Quants cops he de fer clac a diferents jocs per poder-lo plegar? No, que sigui senzill de plegar. Després, un aspecte més ecològic és que sigui de materials a poder ser... i posats reciclats, i que a més sigui material soferts, que si plou, s'embruta, no sé què, sigui fàcil de netejar, i a més que puguem desmuntar-lo ràpidament també, abans parlàvem de plegar, que el puguem desmuntar ràpidament i el puguem rentar amb facilitat, que es puguin rentar a la rentadora sense cap problema. I per últim, I aquí ve també un... Per mi ja és el tema clau d'un carro. La bolsa. És a dir, quan... Que hi cap dintre, no? Perquè si
quants
podem...
litres? Es deu mesurar per litres.
Per litres. Quants litres hi caben? I també és molt important preguntar. I dintre de la bossa, quants litres hi caben, també vull afegir, i això no ho poso aquí, però ho vull afegir jo, si també ens interessa que també tingui una capacitat per, com per temes isotèrmics, és a dir, per coses que estiguin fredes per conservar el fred. També no està malament preguntar-ho.
Cada dia tenim sorpreses, eh, David? Fa uns mesos es vam enterar que el Carles era especialista en temes del Barça, ara que és especialista en temes del carro, perquè ja estic començant a agafar idees per què no agafar un carro, encara que sigui home. Eh? Perquè això és un comentari masclista, eh, David? Però crec que val la pena...
I té una relació entre el Barça i el carro? Ho estic pensant... En... O no?
No, té cap mena
relació.
És una sorpresa.
Okay.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Llavors, Carles, avui quina entrevista ens tens preparada?
Doncs avui tinc un tipus d'entrevista especial perquè no l'havíem fet mai d'aquest tipus a cap professional d'aquest sector i contem amb l'Anna Montserrat, que és directora de Quality Consulting. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer, deixa'm presentar una mica l'empresa així breument. Comentar que Quality Consulting és una empresa especialitzada en serveis integrals de consultoria tècnica a empreses i, a més també organitzacions, Jordi, tant al sector públic com privat. I també ofereixen, com un extra també molt important en els dies que corren, la implantació de sistemes de gestió. I justament per això, Anna, t'hem trucat, perquè volem saber aquest tema de les ISOs i la qualitat, com funciona amb residències. I per això, la primera pregunta que et volia fer és si ens pots explicar què és una ISO i quina d'elles pot servir per avaluar la qualitat d'una residència, perquè em sembla que n'hi ha diverses d'ISOs, pot ser?
Exacte. Mira, principalment la ISO són estàndards internacionals d'organització, d'aquí les seves sigles en anglès, i es dedica sobretot a la creació de normes per assegurar la qualitat, la seguretat, l'eficiència dels productes i els serveis, no? D'ISO és veritat que n'hi ha moltes, n'hi ha doncs, referent a la gestió ambiental, per exemple, la gestió de la seguretat i salut dels treballadors, gestió de la seguretat de la informació i moltes més. Però sí que és veritat que la més coneguda és la ISO 9001. Aquesta és la que parla de gestió de l'organització i és la que acostumen a tenir les residències. Totes elles són certificables i reconegudes a nivell mundial.
La pregunta és, també, en relació amb aquesta primera ISO que ens has explicat, què s'avalua? És a dir, la qualitat en l'atenció, la qualitat de la cura, la qualitat en les instal·lacions, la qualitat en el menjar, tot. Què és el que s'acaba avaluant amb una ISO?
Sí, és a dir, en si s'avalua tot, no? Com dèiem, és una norma per millorar la qualitat en el servei. La ISO que pretén és millorar la manera de treballar de les residències i això doncs, comporta la millora de l'atenció cap als residents i, en general, doncs, de la entitat. No? La implantació de la ISO sí que és veritat que comença amb una implicació fonamental de direcció, no? Perquè a partir d'aquí doncs, es comença a detectar riscos, es plantegen objectius per millorar, s'avalua la satisfacció dels residents i tot això fa que es pugui millorar en l'atenció, la qualitat del menjar i el servei en general, sobretot, que és el més important, no? També cal saber que, al final, quan una residència té una ISO, no, doncs es diferencia de la competència, perquè és una eina de control del propi servei. És a dir, quan una residència té el certificat d'ISO, vol dir que treballa d'una manera determinada, i això és clau.
I, a més, que és com avaluable, com deies tu, és a dir, que hi ha unes formes d'avaluar la qualitat. I, si no, amb altres aspectes, si no, entenc que pot ser com més subjectiu. Ho fem bé? Sí, creiem que ho estem fent bé, però entenc que una ISO, quan hi ha darrere això, doncs, algú que busqui, en aquest cas, una residència que, a més, tingui una ISO, té com un extra de tranquil·litat, podríem dir. Però,
correcte.
El que també, en relació amb això, és, hi ha altres normes que puguin seguir una residència en quant a qualitat, per exemple?
Exacte. Dins de les normes ISO doncs, hi ha moltes especialitats, no? I en residències, tot i que, com dèiem, la més coneguda, diguem, és la ISO 9001, hi ha quatre normes referents específiques dels centres que sempre, això sí, venen donades de la mà de la ISO 9001. Aquestes normes són normes UNE, que són normes d'àmbit espanyol, i són específiques de sectors. Per exemple, no? Trobem específica de centres residencials, trobem una altra que és específica de centres de dia, una altra de serveis d'atenció domiciliària i de la teleassistència, no? Que també doncs, se certifica. Llavors, el que sí que no podem oblidar que la mare de totes elles i d'on parteixen és de la ISO 9001.
I ara estem ja en procés de que ja ens hem informat de què és la ISO, som una residència, en aquest cas també pot ser una persona que busca residència. La pregunta és, quan una residència contracta a una empresa per implementar una ISO de qualitat, com funciona? Perquè, és a dir, la contracta per passar aquest examen de la ISO i arribar a tenir aquest certificat i dir, vale, tinc qualitat, o després continua, és a dir, o la residència té més feina al darrere?
Sí, doncs mira, el camí per obtenir el certificat passa per un treball de revisió i adaptació de la manera de treballar de la residència, no? Llavors, aquí, com una consultora doncs, com la nostra, en aquest cas a Quality Consulting, ajuda a tot aquest procés. És a dir, quan una residència, com tu deies, no? Doncs contracta el servei, el primer pas és fer una avaluació de la situació actual d'aquell moment, no? De l'entitat. I és aquí on es poden veure doncs, molts punts de millora que després, durant el que és tot el procés de la consultoria, doncs, s'aniran aportant. No? A més, després ve el procés més llarg, diríem, el procés d'implantació de la ISO, que sol durar aproximadament uns 8-9 mesos, i durant aquest temps, des de Quality Consulting, fem la consultoria, diguem, per ajudar la residència a desenvolupar la ISO adaptada, no? a desenvolupar aquesta manera de treballar. I aproximadament cap al 8è i al 9è mes es fa una auditoria interna per avaluar com ha anat la implantació, no? Que seria aquest el pas previ per obtenir la certificació, per fer l'examen ja final i dir, vinga, va, el certificat de conforme a aquesta residència ho fa correctament seguint la norma, no? L'auditoria interna, això sí, és requisit indispensable per obtenir el certificat. Vale? A més, la feina de la residència, evidentment, doncs és comunicar bé aquesta nova manera de treballar i posar els recursos necessaris doncs, perquè es pugui dir a terme, no? Si no, malament. I l'objectiu, evidentment, és que aquesta nova manera de treballar doncs, quedi integrada en el dia a dia, no? Que no sigui només ens ho demana la ISO i ho fem per això. No, que quedi integrada i es mantingui, sobretot, en el dia a dia.
I el que també és important aquí recalcar és el fet que, segons tinc entès, i si m'equivoco em corregeixes, que l'empresa que, diguem, ajuda en el camí per aconseguir la ISO no pot ser la mateixa empresa que després et doni el certificat conforme compleixes la ISO, oi?
Correcte. Correcte. Si no seria com diem, no? Jo me lo guiso, sí, jo m'ho faig, jo m'ho implemento i jo em certifico que ho faig bé. Doncs no. En aquest cas hi hauria doncs, la implantació per part d'una consultora i posteriorment la certificació d'una entitat, sobretot acreditada, que pugui fer la certificació, no? Que digui sí, aquesta implantació, tot això que té aquesta residència i com segueix aquesta normativa, doncs és correcte. Jo corroboro que aquesta empresa ho està fent bé i és aquí on es dona el certificat, correcte.
I en aquest procés, diguem, des de que es comença tot fins que acaba, hi sol participar només la directora del centre o qui més participa? Perquè quan parlem d'aquestes coses més de normativa, certificats, pensem només en això, la persona que mana al centre, ell també ja s'ho manega, però potser m'estic equivocant perquè sembla que també pot participar més gent.
Exacte. En si, el més important és que hi participi tota l'empresa. Sí que és cert que hi ha moltes vegades que sembla cosa només de direcció, no? O de la persona responsable de qualitat. Nosaltres aconsellem que no, perquè al final és una nova manera de treballar, com dèiem, no? Per tant, tot l'equip ja ha d'estar implicat. Llavors, qui participa és tot el centre, des de doncs, no sé, personal de cuina, personal auxiliar, tècnics i demés. Al final, això és com els castellers, no? Tots aguanten el castell, tots fan perquè el castell s'aguanti, que l'enxaneta pugui arribar fins a dalt, doncs el mateix. Tota l'empresa ha de fer per obtenir el certificat.
i el que s'aconsegueix, aquest certificat de qualitat que dura un temps, sota la teva experiència, es sol mantenir o només una residència fa un esforç de qualitat i de processos i protocols per arribar a aquest punt i un cop ja té, ja se n'oblida, ja com que ja passa de tot?
Doncs la veritat és que quan una ISO està ben implantada, és a dir, que una ISO forma part de la rutina del dia a dia i s'ha implementat bé, aquest certificat segueix. És a dir, evidentment l'empresa ha passat per un procés, s'ha certificat, però el certificat té una vigència de 3 anys, no? I cada any s'ha de fer una renovació, no de certificat, sinó s'ha de fer una auditoria per poder mantenir aquest certificat. Passats aquests 3 anys, això sí, que l'empresa fa ara sí la renovació del certificat. Per tant, si mai veieu una empresa que té el certificat d'ISO, mireu sobretot que estigui vigent.
Perfecte. I l'última pregunta l'he volgut deixar com la més important. Hem parlat d'ISO, hem parlat d'implementació, hem parlat de qui participa i com és el procés. Però la pregunta última és, la ISO és alguna cosa que es queda en el paper o que realment beneficia els residents?
Doncs a veure, al final que una empresa tingui un certificat d'ISO marca la diferència amb una empresa que no el té. Això doncs està clar, no? L'ISO el que pretén és millorar el servei i això doncs beneficia els residents. Però sí que és veritat que no ens oblidem, no? Que la residència la formen persones i que cada persona és diferent. Però bueno, al final l'objectiu de l'ISO és ajudar que tot pugui funcionar millor, i a detectar doncs anomalies i poder arreglar-les. Per exemple, en una ISO, i així també ho demana el Departament de Benestar, no? Però s'avalua la satisfacció dels usuaris i, a més, doncs, s'avaluen els riscos. Doncs això és algo que ens pot ajudar a trobar aquestes possibles anomalies i a millorar-les, sobretot.
Doncs, Anna, t'agraïm moltíssim el teu temps. Sí que voldria aprofitar amb el teu permís perquè el tema de les ISOs i altres certificacions, ara aquí, com és obvi, ho hem centrat molt en residències, també ho poden implementar moltes altres empreses. I la pregunta que et volia fer és, ens pots dir, sisplau, el telèfon de contacte de Quality Consulting per si una persona us vol contactar per demanar-vos, per exemple, un pressupost, on pot trucar?
I tant, mira, el número de telèfon és el 622-235-232. Us el repeteixo, si voleu.
Sí.
És el 622-235-232.
Doncs Anna Montserrat, directora de Quality Consulting, moltes gràcies pel teu temps i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, ja saps que intentem almenys un cop per setmana a la borsa de treball portar, més enllà de pròpies ofertes, portar alguns consells. Entrevistes, per processos de selecció, etc. I avui porto, però, uns consells que crec que tenen acreditats per la persona que els ha escrit, que ha sigut una ex-treballadora d'Amazon i Google. Ella es diu Anne Hiatt. He trobat aquest article al diari El Confidencial i en aquest article l'Anne explica alguns 5 claus per impressionar la teva entrevista de feina. No perquè vagi bé i tal, sinó per impressionar com a tal. Repassem alguns d'aquests consells. El que comenta l'Anne és que ella, a més, ha treballat com a reclutadora de gent, vol dir que ha decidit qui entrava a l'empresa, tant a Amazon com a Google. I un dels consells primers que donen és, quan parlis, que et preguntaran segur qui ho hem comentat de les teves aficions, fes-ho però amb històries que estiguin lligades amb la teva feina. I dona un exemple. Diu que ella va treballar amb persones a Google que eren orgullosament extravagants i tenien aficions potser inclús mundanes, com pot ser, deia ella, jardineria o, per exemple, muntar mobles, ¿vale? Però en comptes de dir m'agrada jardineria o m'agrada muntar mobles, ho deien, per exemple, amb exemples com ho relacionava, millor dit, amb el fet de com havien arribat aquí en aquest punt. I posava un exemple, en aquest cas, d'una escaladora, d'una persona que treballava a Google, que a més era escalava, i que va fer venir-s'ho bé a explicar per què escalava, dient que el seu pare era un escalador frustrat, que sempre havia volgut anar al Mont Everest, i com que ell no havia pogut fer-ho, el seu somni de la seva filla, la que estaven entrevistant, era escalar al Mont Everest. Per tant, una forma curiosa d'explicar un hobby, per dir-ho, una afició. I després, el segon punt que diu és reconeix el que controles, reconeix el que no controles, però t'agradaria aprendre. Amb el sentit aquest, que diu que quan algú diu molt faig això bé, faig això bé, faig això bé, faig això bé, ella té la sensació que aquesta persona es mou molt en zona de confort i que no valora molt els seus aspectes a millorar. També centrem-nos en aspectes que pot tenir una persona a millorar. I també, com a tercer consell, també comenta el fet d'utilitzar els plurals quan parlis del que has fet i les paraules en equip. És a dir, perquè parlar de nosaltres hem fet, nosaltres vam aconseguir, el meu equip va aconseguir, perquè si és jo, egocentrismes no solen agradar molt a les grans empreses, tampoc les petites. El quart, també repassar algun error que has comès i com has arribat a solucionar-lo. Vale? Si et pregunten, ser sincer amb l'error que has fet, però, com dèiem també, dèiem abans dels hobbies, lligar-los amb les històries, en aquest cas, lligar-los amb un èxit. I, per últim, tenir visió de futur. Explicar molt bé els somnis que hem tingut, de vull arribar aquí, i he arribat per això, o on vull arribar aquí. I no, sisplau, també recalca ella, no fer servir típiques frases de quiero crecer, no, sinó que siguin realment exemples argumentats.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui la consulta, Jordi, porto un tema, no porto una pregunta. I el tema que avui porto són viatges. La pregunta, però, en tot cas, avui va per tu. I la pregunta és, a tu t'agrada viatjar?
A mi m'agrada molt viatjar.
I, espera, abans que continuïs, has fet des de la pandèmia algun viatge de més de 3 nits?
Sí, i a més a mi la pandèmia em va enganxar baixant del Machu Picchu. Per tant, jo ja vaig començar en pandèmia, viatjant, bueno, és a dir, tancat en una espècie d'hotel, una habitació Airbnb, 25 dies, fins que Iberia es va ficar un avió i vam tornar. I l'any passat vaig estar un mes a Mèxic.
Per tant, sí, has fet ja viatges, òbviament, de més de 3, 4 i 5 dies. En aquest sentit, avui parlem de viatjar perquè estava mirant informació sobre viatges i com que tinc de tenir ja el navegador ple de notícies de coses de gent gran, em va saltar lo de l'Inserso. Tots coneixem l'Inserso i els viatges que organitza per gent gran majoritàriament jubilat a més de 65 anys. I la notícia que em sobtava és que, bueno, prèviament a l'Inserso aquests viatges s'omplien, sobretot es fan temporada baixa. Què passa? Que per aquesta temporada 2022, la notícia és que a dia d'avui comencen ja d'aquí els viatges, encara queden molts disponibles. I mira't els preus també per bàsicament curiosejar. I quan diries, per exemple, que pot costar per Catalunya o per València estar una mitjana de 3 nits fora?
150 euros?
Pues inclús en pots trobar per 115. Entre 115, a partir de 115 pots trobar, segons la companyia que ho porti, pots trobar viatges assequibles. I és que de les 800.000 places que ofereix la Inserso, estem mirant, és a dir, no, perdona, 816.000 en concret, que ofereix la Inserso, encara en queden lliures més de 300.000. Per tant, més que res, perquè si algú està interessat, això deia, no, és que jo volia fer i tal, que entri a l'Inserso, nosaltres aquí ni guanyem ni perdem. Em sembla curiós que encara quedin places i tantes places, que és per la pandèmia, bàsicament.
Sí.
I que pels preus m'ha semblat escandalós, perquè, vull dir, inclús preus que amb llocs com Canàries i Balears, aquí posava 10 dies, 9 nits, des de 400 euros, dic, 10 dies, 9 nits, 400 euros, amb pensió completa, segurament, o imagino que sí. Però molt barat. Per tant, bueno, una opció és si estàs jubilat i vols que t'ho miris, perquè em sembla...
Em sembla que el David i jo ens apuntarem.
Pels preus que hi ha, em sembla... I a més, em sembla que tinc entès que hi ha gent que està en contra perquè són com organitzats i no agrada molt, però també tinc entès que també hi ha opció d'anar per lliure en algun sentit, sobretot amb anar i el tornar, que no cal anar amb un autocar, típic autocar. Curiositat, i que tothom que sàpiga que encara queden places disponibles i que entrin a l'Inserso a la seva web i busquin.
Moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final de És gran ser gran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I ara continuarem a Temps de Benestar. I fins ara.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Ara ja estem a Eixos de Felicitat. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda, Jordi.
Cristina Vallès, coach espiritual, col·laboradora habitual del nostre programa. I avui és un dia especial per la gent feliça. Avui és el Dia Mundial de la Felicitat i un dia com avui doncs hi ha molta gent que es dedica a celebrar-ho. Organitzacions, congressos mundials de la felicitat, etc. Llavors avui he pensat, bueno, convidem a la persona més feliç que ha passat pel nostre programa, que és la Cristina.
Ole, això m'ha agradat.
I a més que és veritat, i ara intentarem definir entre els dos, és a dir, aquest concepte de felicitat. Tu què entens per felicitat, Cristina? Perquè és una persona que sempre estàs alegre, sobretot, per mi el més important, que sempre estàs en plenitud, encara que costa, hi ha alguns dies que ens aixequem tots amb el peu canviat i dius, avui tinc d'estar feliç? Bueno, avui tenim que suportar el dia tal com ve. Com defineixes tu la teva felicitat?
Buf, la meva felicitat com la defineixo? Bona pregunta i no és fàcil. Et diria que és la sensació d'estar tranquil·la amb mi mateixa, és a dir, posar-me al llitet i saber que no he fet mal a ningú i que d'alguna manera he ajudat a les persones amb les que m'he trobat durant el dia, que estiguin millor, que estiguin més felices, i pensar que puc deixar alguna empremta aquí a la Terra, millor del que es quedi millor del que estava quan jo no hi era, encara que soni molt, molt pretensiós, no? Ja sigui doncs, amb la petjada ecològica, que avui dia se'n parla molt, o amb la feina que pugui fer. Jo tinc la sort de dedicar-me a fer teràpia, llavors, realment, quan acabo la meva jornada de treball, penso, ho he fet millor o pitjor, però segur que les persones amb les que he parlat, simplement perquè hi hagi algú que ens escolti, se senten millor. Llavors, la felicitat, per mi, és el sentir-te bé amb tu mateix i pensar que portes alguna cosa de bo al món i a les persones que t'envolten. Resumit així molt... molt ràpid.
Llavors, Cristina, aquesta sensació la podries descriure? És una sensació d'alegria, de joia... Com es podia descriure amb algun nen, per exemple, de 7-8 anys, que ja ens poden estar escoltant, o com a mínim, no potser a la ràdio, però sí, en el nostre dia a dia, algun fill, algun net, em sembla que nets tu no en tens, jo tampoc,
no.
M'agradaria tindre nets, sí que tenim fills de diverses edats, com podien definir aquesta sensació que ens estàs explicant? Es pot definir?
Podria ser viure amb un somriure intern, per què no? Estar agraït pel sol fet de viure, que de vegades ens n'oblidem, no? De vegades és allò tan típic de dir, ostres, he obert els ulls un altre dia, no?, a la vida, i de quina manera començo aquest dia? Amb donant gràcies pel simple fet d'estar viva, o ja començo pensant, hòstia, he de fer això, he de fer allò, avui em toca anar aquí, em toca anar allà, Llavors, seria una mica aquest plantejament interior. Com vivim? Vivim agraïts i contents amb la sensació aquesta de pau interior, que també se'n parla molt, o ens estem queixant sempre i tot ens sembla, no?, que ens ataca i ens costa molt? No sé si t'he contestat.
Sí. Totes les contestes, sí? Amb temes de felicitat són bones, perquè és un tema, entenc jo, de percepció.
Totalment, sí.
Estar alegre significa ser feliç?
Si estàs alegre, és més fàcil ser feliç.
Però
no és ben bé el mateix.
Exacte, no pot ser una màscara, el fet de sempre estar...
Pot ser una màscara, però, clar, quan parlem d'alegria, s'espera que sigui una alegria sincera, si no, ja no és massa alegria. Llavors, una persona que és alegre, normalment, té més possibilitats de ser feliç que no algú que té tendència, doncs, a estar sempre de mal humor, a discutir-se, no?, a estar amb la queixa constant o criticant, que és una cosa que solem fer tots bastant sovint. Llavors, l'alegria i la felicitat sí que van molt relacionades, però no són sinònims, podríem dir així.
Ho dic perquè hi ha una mica el mite de que el pallasso del circ... Són gent alegre, que sempre estan amb un somriure, i la pròpia màscara física que porten simbolitza el somriure etern, però que darrere hi pot haver-hi una persona trista. Amb això no estem amenaçant a ningú que no es tingui que riure. El meu pare deia, com a mínim tens que riure un quart d'hora al dia, perquè si no hi ha alguna cosa que no funciona i això t'activa a ser positiu. I aquí al programa sempre dic que hi ha una manera de somriure sense masses esforços. Agafar un bolígraf, jo sempre normalment tinc en mà aquests bolígrafs que són típics i tòpics de la marca Vic, te'l fiques a la boca i ja forces el somriure. I encara que no estiguis content, li estàs dient al teu cos, ei, estàs content. Encara que realment l'alegria no la portis dintre, per les qüestions que siguin, però forçar gestos que li diguem al nostre cos, al nostre cervell, ei, estic content, diuen que va bé. Jo ho provo. Aquells dies que, per les raons que sigui, t'aixeques amb el peu, per la feina que tens que fer després, doncs ficar-me el bolígraf a la boca em va bé per forçar, potser, que no em sortiria del cor, sinó forçar, doncs, tinc a veure el dia amb una altra perspectiva. Llavors, Cristina, com veus aquest tema de forçar el somriure, sigui amb un bolígraf o sigui amb alguna activitat?
Doncs ho veig molt bé. De fet, diuen que realment funciona i a nivell científic s'ha corroborat que el cervell és plàstic. Per tant, que ens podem entrenar a ser feliços, a ser compassius a nosaltres. Quan estàvem al monestir a la Índia ens deien això, si no et surt ser compassiu, força't. Per tant, amb el somriure segur que també surt. I era interessant el que comentaves del pallasso, sí? Aquesta imatge de que el que fa riure ha de ser feliç. De fet, ja, no?, coneixem de diversos humoristes que han acabat depressius perduts. O sigui que no sempre és així, no sempre el que fa riure o aquesta alegria que sembla, no?, que ens ha de portar a la felicitat, la gent està sempre content i somrient.
I llavors una pregunta, sense anar-me'n massa del tema de la felicitat. És molt complicat treure'ns aquesta màscara que portem a sobre, sigui la de la felicitat o sigui la que sigui, perquè al final tinc la sensació que tots portem una màscara, algunes més divertides i altres no tan divertides. Però és molt complicat treure'ns aquesta màscara de sobre? I aquí ja t'ho pregunto com a coach, com a terapeuta.
Jo et diria que no. Clar, només falta voler-ho i posar-s'hi. Que és fàcil? Gens. Perquè fa molt temps que estem, no?, alimentant aquesta màscara. I, de fet, la màscara més gran que portem ja a posar-nos a filar prim és l'ego, no?, el creure en aquest personatge. Per exemple, jo, no?, la Cristina, el fet de pensar que soc doncs, especial o diferent, o que el fet de sentir que tinc alguna cosa diferent a dir dels altres... No? Llavors, parlar de màscares, de si és fàcil o no treure-les, per mi sí, perquè és un compromís que tu prens amb tu mateix de treballar-te cada dia, però ni molt menys és una feina fàcil, perquè a part la societat en la que estem també ens porta una mica a l'aparentar, en aquesta màscara, no?, d'estar sempre guapíssimes i guapíssims, d'estar sempre superfeliços, no?, amb aquestes xarxes socials que sembla que tothom té unes vides de meravella, i llavors rasques una mica i t'adones que igual doncs, tothom pateix, hi ha moltes històries de dolors, d'enveges i de misèries, sí?
Llavors, una pregunta. Amb el segon concepte, i ho estic fent una mica de seqüència de conceptes trobat amb temes d'investigació aquí a la universitat, la satisfacció personal per haver conquerit doncs, objectius personals, objectius professionals, per sentir-te reconegut, això no és ego, també? O una falsa felicitat? Sí. Pregunto, eh? Vull dir, és que al moment que tu m'has contat d'això he començat a pensar, si em sento satisfet, aquí el que estic alimentant és el meu ego. O això ja és entrar en una paranoia meva personal que entès que dir Jordi...
No, és interessant la pregunta. Jo et preguntaria quin és l'objectiu que tu t'has marcat. Per què t'estàs sentint satisfet? Clar, si els objectius que ens posem doncs tenen a veure amb el fet de tenir més, sí? Amb el fet de ser el millor o de tenir un cotxe més gran, m'ho invento, clar, seran uns objectius molt diferents, no? De si jo em comprometo, doncs vinga, va, vaig a treballar el meu orgull, vaig a treballar la meva enveja. És molt diferent. Tot i així, el tema de satisfer desitjos o d'aquests desitjos, no? El budisme té una frase molt bona de que nosaltres som insaciables. És a dir, no hi haurà mai res que ens deixarà satisfets del tot. I és com, no?, la història aquella de perseguir la pastanaga. No deixa de ser un invent per sempre voler-ne més i voler-ne més. Llavors, clar, hem de preguntar-nos què és el que ens fa estar satisfets, no? On posem el nostre objectiu? Jo he estat fent una mica de recerca, com que sabia que parlaríem de la felicitat i avui estem en el Dia Mundial de la Felicitat, i precisament parlava d'això, no? He trobat una llista de què és el que ens fa feliços. I parla una mica d'això, de tenir objectius, i de vegades hi ha gent, no?, quan estem més tristos o fins i tot quan caiem en èpoques de depressió, que és molt comú a la societat occidental, hi ha molta depressió i es parla molt de salut mental, perquè la gent viu molt des del coco, des de la ment, i es parla de quin objectiu tens tu la vida. Sí? Per exemple, el propòsit de vida, que és un tema que n'hem parlat moltes vegades, no? Quines metes et poses? Això és una cosa que també t'ajuda a sentir-te bé amb tu mateix, si ets capaç d'assolir els teus objectius, sempre i quan no siguin, no? Doncs acabar, jo què sé, amb objectius que siguin doncs, una anada d'olla, no? Per dir-ho així clarament. Però tenir objectius, naturalment, et fa sentir millor i et fa ser més feliç.
Llavors
com... també diu... Per...
No, digues, perdona, que t'estava tallant.
Parla, per exemple, de ser capaç d'assaborir els moments petits de la vida, evitar les comparacions, que és una cosa que solem fer molt, baixar la prioritat on hem posat els diners, és a dir, no perquè tinguis més seràs més feliç, sí? I això ja us ho puc dir de pròpia mà o amb experiència viscuda, perquè el temps que vaig estar a l'Índia, que estava amb gent que vivia en una xabola amb quatre fustes, sempre tenien aquell somriure. I us asseguro que era un somriure ben sincer. I no eren rics, no?, a nivell material, com nosaltres ho entenem, però sí que tenien una riquesa d'ànima o una riquesa humana que de vegades aquí ens costa trobar aquells somriures o aquell no passa res, tot està bé, no? Em puc passar un matí assentat sota un arbre contemplant els ocellets i no passa res, i estic bé. Què més deia aquesta llista? Establir metes significatives, que és el que estàvem parlant, posar la feina en el lloc de no màxima prioritat, no? Aquesta idea de visc per treballar o on està, no? La feina, les hores que hi dedico, valorar les relacions humanes, tant les d'amistat com les de família, somriure, no? Estàvem parlant d'això, encara que no en tinguis ganes, és a dir, que no? D'alguna manera, el que deia Jordi, de forçar aquest somriure, de ser amable amb la gent quan et lleves al matí i vas a buscar el pa o estàs conduint, no costa res mirar a la persona que està parada al semàfor i dedicar-li un somriure. Igual te'l torna. Possiblement no, perquè costa molt que la gent et somrigui, però si te'l torna, iep, ja tens un puntillo per continuar el dia, no? Una altra cosa que també és important, donar les gràcies, que ens costa molt, ser agraït. Què més?
fer exercici, el contacte amb la natura, també importantíssim, no? Llegia que fa molt poc que estem fora de la natura i el fet de tornar en un ambient natural, caminar pels boscos, ens fa recordar d'allà on venim i ens genera endorfines, i això també està comprovat a nivell científic. I el ser generós, clar, en aquesta llista s'hi poden afegir moltíssimes coses, sí? No voler tenir sempre la raó, moltes coses que poden ajudar a construir aquesta sensació de felicitat. Sí?
Ara, uns momentets de publicitat i tornem.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Avui, 20 de març, Dia Mundial de la Felicitat, estem amb Cristina Vallès, coach espiritual, i lògicament estem parlant de felicitat. Hem parlat de l'alegria i la relació que té aquesta alegria amb aquesta màscara que podem portar a sobre amb el mite dels pallassos. Hem parlat del tema de satisfacció, on aquí, depèn de com siguin els nostres objectius, ens pot sorgir l'ego. I ara la pregunta, que això te l'he fet moltes vegades, eh? Jo aprofito els programes de ràdio per anar-te a preguntar, Cristina. Com se diferencia si un objectiu porta ego o no? O és que ja entro a pensar massa i dius, Jordi, no pensis tant i medita més.
No, és interessant. I, de fet, són preguntes que jo també m'he formulat i he tingut la sort de trobar-me amb persones molt sàvies i em van dir una cosa tan simple com això. Si l'objectiu que tu estàs perseguint o que estem perseguint, no, tanques els ulls i el fet de pensar que ja l'has assolit et genera un estat de pau interior i et deixa tranquil, aquí no hi ha ego, del fet de ser insaciables. Però és molt complicat distingir on hi ha ego i on no hi ha ego, perquè l'ego s'amaga de moltes maneres, hi ha moltes màscares i és difícil. Llavors, no sé si he pogut contestar una mica la pregunta, Jordi.
No, perfectament, perfectament. A més, m'has donat un truco, i no sé si una paraula catalana o castellana, per poder, des del mateix moment que estic intentant assolir o gestionar temes que no sabem quina càrrega d'ego hi ha, doncs és tancar els ulls i sentir a veure si ens aporta pau o ens aporta... on segueix aportant el neguit, que és el que finalment el que condueix l'ego. Vale? Uh-huh. Llavors, què recomanaries amb tres coses bàsiques avui, el Dia Mundial de la Felicitat, ja sé que ho estem repetint molt, per ser feliç, però tres conceptes que siguin molt bàsics, per exemple, per gent de 18, 27, 28 anys, que són la gent que està patint, segons ens diuen les estadístiques, més, entre cometes o sense cometes, enfermetats mentals. Quines tres coses, amb la gent jove de 18 a 27, 28 anys, els hi podies recomanar?
El primer que diria, i que és una cosa que a mi també m'ha ajudat molt quan he estat en moments baixos i patint, és que tot passa, sí? Que encara que estiguem en un moment que ens sembla que és terrible i que ho estic passant fatal i em sento enfonsada i tot al meu voltant és horrible, això passarà, sí? No hi ha res que sigui per sempre. Per tant, encara que ens sembli molt, molt bàsic i molt senzill, és un plantejament que si realment hi ha un patiment molt gran, o encara que sigui una cosa petita, el fet de pensar que tot és efímer i que tot canviarà, ens tranquil·litza. Llavors, una altra cosa que també és molt bona és sentir-te petit, és a dir, no sentir-te tan important, no? Fer aquell exercici de dir, només sóc una goteta d'aigua al mig de l'oceà o una engroneta de pols en el desert
i el que m'està passant a mi, en el fons, tampoc és tan important. I el poder reconèixer que ens equivoquem, el perdonar-nos, el no ser tan exigents amb nosaltres mateixos, sobretot l'adolescència és una època molt complexa, on tenim molts diàlegs interns de fotre'ns molta canya, no? I que sembla que tot ho fem malament, que el món està en contra, llavors ser capaços de perdonar-nos, d'estimar-nos, d'agrair-nos tot el que fem i no complicar-nos tant la vida, que de fet ser feliç no és tan difícil com sembla.
Llavors, aquestes tres recomanacions que me les he apuntades i me les penso imprimir en gros per anar-me-les recordant, també són vàlides, per exemple, per gent gran que també ha patit molt durant aquests anys de pandèmia o de confinament, a l'estar sols i al sentir-se desprotegits i a tindre por? O donaries altres tres consells diferents amb gent a partir de 65-70 anys cap endavant? O serien els mateixos consells?
Jo diria que serien els mateixos consells. En el fons, tots som éssers humans i no, diuen que ens uneix el mateix. Si fas una pregunta a un nano de 15 anys o una dona gran de 80, segur que no hi ha ningú que et digui no, mira, jo tinc ganes de passar-ho malament i no vull ser feliç. Ara aquí tothom estaria d'acord. Ens podríem extendre més, no?, i fer unes reflexions més complexes si la persona doncs, és més adulta o estem parlant d'un nano petitó de 5 anyets. Però aquestes tres coses de perdonar, no?, els errors, de pensar en què tot canvia en aquest pas del temps i el no ser tan durs amb nosaltres mateixos, per mi és aplicable a qualsevol edat.
Llavors, ara uns moments de publicitat i tornem.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim Eixos de Felicitat, el Dia Mundial de la Felicitat. Cristina, quin llibre ens pots recomanar? Perquè avui ens hem despistat una miqueta per aprofundir amb el concepte o amb la felicitat.
Avui us porto dos llibres. El primer és un llibre de Dalai Lama, que ja sabeu que jo sempre tiro cap al budisme, i el títol és L'art de ser feliços, i parla precisament de tot això que estàvem parlant i de que, en el fons, la clau per ser feliç està dins d'un mateix, que moltes vegades no, la gent diu no, jo seré feliç quan trobi una parella, seré feliç quan tingui una casa ben gran amb un jardí, seré feliç quan arribi no, a tenir aquesta feina, i d'alguna manera la santedat de Dalai Lama ens recorda això, de que la felicitat està dins de tu mateix i per molt que l'exterior sigui d'una manera o d'una altra, només depèn de tu que siguis feliç. I el segon llibre que us volia compartir és un llibre que li vaig regalar al meu fillet, que m'agrada molt comprar-li llibres i aquest em sembla molt indicat, que precisament es diu Què ens fa feliços? Sí? I tenim una col·lecció d'animalons aquí que van fent preguntes. Sí? Diuen, ser millor que els altres et fa feliç? Estar protegit de tots els perills et fa feliç, tenir por de les coses que no coneixem, fer veure que no hem vist res quan algú es fa mal, fer mal a algú altre et fa feliç. I hi ha una sèrie de reflexions que fins i tot per les persones adultes és meravellós, a part d'aquesta editat molt bonic, amb unes il·lustracions molt boniques i que també et porten a pensar això, a plantejar-te què és el que realment et fa feliç.
Podries dir a la nostra audiència quina edat té el teu fill perquè s'entrin a aquest llibre?
Dos anyets i mig. Dos anyets i mig. Ara el juliol.
Per tant, aquí tenim dos llibres, una per gent més adulta, L'art de ser feliços del Dalai Lama, i per nens, Què em fa feliç, que també és important doncs, també instruir-los amb aquest art, com molt bé has dit tu, que intenta propagar des del budisme, des del Tíbet, el Dalai Lama. Doncs ens queda pràcticament un minut. Quin consell es podies donar per estar relaxats? Però molt ràpid, Cristina.
Vinga, va. Una cosa molt, 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 molt fàcil, que de fet apunta una mica el que tu deies. Un exercici de meditació perquè puguem connectar una mica amb aquesta alegria o amb aquesta felicitat, sí? Anem a buscar, ens assentem, ens posem còmodes, fem un parell o tres de respiracions ben profundes i anem a buscar un record que ens connecti amb algun moment que haguem sentit aquesta felicitat, sí? Segur que tots tenim alguna escena, alguna imatge, alguna memòria d'un moment en què ens vam sentir ben feliços. I busquem aquesta imatge, deixem que ens quedi gravada a la pantalla mental i que aquesta sensació de calma, d'alegria interna es vagi repartint per tot el cos, deixant que es dibuixi un somriure a la panxa, sí, un somriure a la nostra cara i podent-ho escampar pel món. Sí, és una cosa molt senzilla i molt fàcil de fer.
Pues moltes gràcies, Cristina Vallès, coach espiritual. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, Jordi. Un plaer. Petons.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda, que aprofiti i que aquesta nit guanyi el Barça.